Les 12 i 10 minuts, seguim en directe al Mirall de Ràdio Sant Feliu. Recordem la sintonia, el 105.3 de la FM, també radiosantfeliu.cat, al nostre web. I ara és moment d'obrir aquesta secció d'actitud positiva, que bona falta ens fa, en companyia de la Laura Trujillo. Laura, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui la Laura ve acompanyada de la Fàtima, oi?
Sí.
Bon dia, Fàtima.
Molt bon dia.
La Fàtima, que l'ha enredat, la Laura, oi que sí?
Sí.
Necessitava algú, la Laura, amb qui interlocutar, i la Fàtima, doncs, s'ha ofert, sí?
Sí, necessitava una opinió del carrer sense... Estic per aquí, doncs. Pregunta el que vulguis.
Laura, avui parlarem del bullying, ja en vam parlar la primera vegada que vas venir aquí al programa. Avui ja en seguim parlant i ens centrem exactament, i per començar, amb la pròpia paraula, amb el propi terme.
Exactament.
Què és exactament el bullying? Perquè ja d'inici hi ha molta controvèrsia amb aquesta qüestió.
Bé, abans de dir jo què és el bullying o què entenem com a bullying avui, m'agradaria preguntar a algú que en teoria no té coneixements específics sobre el tema, què entén ella sobre el bullying, perquè segurament reflexarà molt el coneixement del terme que tots tenim, però el desconeixement del significat que potser tots i totes tenim.
Clar.
Fàtima, què entens tu per bullying, o què et ve al cap quan et pregunten què és el bullying?
Bueno, el bullying... Acos, bueno, parlaré en castellà.
Cap problema.
L'acos escolar i, bueno, el acoso escolar, cuando escuchamos bullying, pues un niño que lo están imaginando, que los compañeros, bueno, lo dejan de lado, lo maltratan a veces, por desgracia, físicamente y psicológicamente, es lo que se entiende más o menos del bullying.
Bé, aquí ha dit unes quantes paraules que ens quedarem amb ella, que és maltractament i que és físic i psicològic. Bé, el terme de bullying el va començar a utilitzar cap a mitjans del segle XX, Dan Olwers, que és un psicòleg, professor de psicologia de la personalitat a la Universitat de Noruega, i va ser el primer que es va donar d'aquesta tipologia de maltractament, de violència, que es donava específicament entre els alumnes d'institucions escolars, no? Aleshores, ell ho va definir com una conducta de persecució que pot ser física i o psicològica, que un alumne fa cap a un altre i que escull per als seus atacs de forma repetida, i que hi ha com una acció negativa, intencionada, i que situa a la víctima en una posició en què difícilment ella soleta pot sortir-se'n.
Aleshores... Clar, aquí la clau està en la continuïtat, en la repetició.
Exactament.
No és un fet aïllat.
Exactament. És una continuïtat d'aquestes relacions que provoquen efectes clarament negatius sobre la víctima, com poden ser descens de l'autoestima, estats d'ansietat, quadres depressius, fins i tot, i en els pitjors dels casos, i se'm posa la pell de gallina cada cop que ho dic, suïcidis. Fa 3 setmanes aproximadament a Itàlia va haver el darrer suïcidi per un cas d'assetjament escolar, i, bueno, i en els millors dels casos el que es pot donar és una dificultat a la seva integració al medi escolar, que això ja repercuteix directament en les seves notes i els seus aprenentatges.
Laura, aquesta definició que va donar Dan Olwers, clar, és dels anys 80,
Vull dir,
ja fa molt de temps. És vigent encara aquesta definició, o potser l'hauríem d'apurar més?
Aquesta definició la prenen tots els estudiosos del bullying encara com a referència, però actualment s'ha modificat una mica. Per exemple, jo faig referència a l'equip CER, que és un equip que treballa amb el bullying i que són uns professionals excel·lents, i fan un treball més emocional i sobre aquest tema, i parlen que hi ha una persecució moral i o física, però que sempre és psicològica. És a dir, que l'acos, tot i que sigui moral o tot i que sigui físic, només físic, sempre té unes repercussions psicològiques sobre el nano que el rep, i que sempre ha de néixer a entorns educatius, i que hi ha un abús de poder d'un alumne sobre l'altre.
D'un o de diversos?
D'un o de diversos, sí, exactament. Sí, tot i que sempre hi ha 3 actors principals, assetjador, víctima i espectadors, que després ho veurem, ara en 5 minutets, sí.
Molt bé. com podríem classificar les conductes agressives, Laura?
Clar, aquestes conductes com les podem classificar o com les podem detectar? Fàcilment podem fer dues classificacions, la forma directa o la forma indirecta. Uh-huh. La forma directa és la que l'agressor dona a la cara, no? La que es veu que la víctima se n'adona que algú li està fent mal perquè li està picant el cap o perquè ho veu directament. I després hi ha una forma indirecta que és més subtil, uh-huh, però que és, en el meu, sota el meu parer, pitjor, perquè la víctima se n'adona que hi ha alguna cosa que no va bé, ell o ella no sent bé, uh-huh, però no acaba d'identificar què passa o d'identificar l'agressor, la qual cosa el pot desestabilitzar molt emocionalment i fer dubtar de les seves pròpies percepcions. Bueno, realment m'estan maltractant? Soc jo? Uh-huh. Què està passant aquí, no? Uh-huh. I això crea una situació d'estrès i d'ansietat que realment desestabilitza molt.
Clar. Clar, de formes de maltractament ho dèiem, no? Totes acaben tenint una repercussió psicològica, però es pot donar el maltractament físic, però també el maltractament verbal, no? I en tots dos casos es veu afectat.
Exactament. Trobem, per exemple, el maltractament físic, verbal, social. El maltractament físic, per exemple, si parlem de maltractament directe físic, uh-huh, doncs seria pagar, amenaçar amb algun tipus d'arma, amb un objecte contundent.
Aquest seria el més evident.
El més obvi, el que uh-huh potser tothom li ve al cap quan parlem de bullying o d'assetjament escolar. Però per altra banda tindríem l'indirecte, del maltractament físic però indirecte, d'amagar l'estoig, de robar-li sempre alguna cosa, uh-huh, de trencar-li alguna cosa, sempre algun objecte o alguna pertinença, d'amagar-li, trencar-li, que és algú físic però és algú indirecte, és uh-huh més subtil, costa més d'agafar.
No és contra la persona, però sí contra les seves pertinences.
Exactament. Uh-huh. Després, quan al verbal, doncs també tenim el directe o l'indirecte. El directe també és molt clar. Quan t'insulten, es burlen, t'amenacen, et fan xantatge, això també ho reps molt clarament. Uh-huh. Però després hi ha un altre, que és l'indirecte, que és quan difonen rumors falsos sobre tu, parlen malament de tu, diuen que has fet una cosa que no has fet, és com que et difamen i és com que et volen fer fora del grup o excloure d'alguna manera. Uh-huh. Que això també és més difícil de detectar perquè, clar, tu estàs rebent les conseqüències però no ho estàs sentint, uh-huh, perquè són rumors que difonen sense que tu te n'enteris, te n'assabentis.
Clar, i aquí tot el grup hi participa, potser sense voler, no?
Exactament.
Escampant aquest rumor.
Exactament, ara ho veurem en seguida, uh-huh, de seguida la importància de tots i cadascun dels nens i les nenes dins de l'aula, uh-huh, quan es dona una situació d'assetjament, perquè no només estan l'agressor i la víctima, o els agressors i les víctimes.
Clar.
Hi ha d'altres persones.
Uh-huh.
Per exemple, l'exclusió social seria també una, potser més subtil, que no tenim tant en compte, però no deixar participar algú en una activitat seria un assetjament d'exclusió social directa.
Uh-huh.
O una indirecta és directament ignorar-lo, que arribi i fer veure que no està, o tractar-lo com si fos menys que els altres.
Uh-huh.
Bueno, ningunejar, que es diu.
Sí, sí.
Col·loquialment.
Uh-huh. Ja veiem que bàsicament la classificació seria de forma molt directa i molt evident, i de forma així més dissimulada, però que els efectes i les conseqüències són ben bé les mateixes.
Les mateixes o pitjors, perquè uh-huh t'arriben a desestabilitzar més, perdó, i perquè és més difícil de detectar. Si és més difícil de detectar, és més difícil d'erradicar.
Uh-huh, clar. Laura, quina incidència té el bullying en l'entorn escolar? És a dir, quan parlem de casos de bullying, de quins percentatges parlem?
Què et sembla a tu, Fàtima? Així a primera vista, què pensaries de quina incidència hi ha real en una aula?
Un 40%.
Un 40%.
Sí. Que no es vegi no significa que no hi ha.
Uh-huh.
Hay bastante. Aunque no se vea, ni los profesores lo quieran reconocer, ni dirección, por miedo, ¿vale? Al, digamos, la imagen del centro. Pero, por desgracia, hay bastante y se tapa. Y cada vez hay más y se sigue uh-huh tapando. No sé qué hay que hacer para que los profesores no tengan miedo, dirección. Y bueno, en esta situación, yo cuando me enteré que Laura tenía este proyecto, digo, pues es una buena eina, digamos, y sería bueno que los talleres estuvieran también en la digamos, en los colegios de primaria, porque ahí es cuando empiezan. Y si hay talleres, pues yo qué sé, desde cuarto, quinto, sexto, antes de que lleguen a la secundària.
Ara de seguida parlarem també de quan comença, com comença, on comença, però tornant als percentatges, bueno, hi ha
coses... La Fàtima coses... parlava d'un 40% d'incidència.
Sí. Sí. No es veu, jo per...
Segon el recent estudi de l'Ariadna Bundú, que va fer el 2014, que, bueno, que està fent un màster de criminologia a la Universitat Oberta de Catalunya, es reflexa que un 20% dels joves catalans han sigut víctimes d'assetjament escolar. Clar, aquí estem parlant d'un 20%, que és, per mi, una xifra esfereïdora.
Dos de cada 10, eh?
Clar, clar, és que són dos de cada 10, però a més estem parlant de casos detectats, detectats i tipificats, comunicats, és a dir... quants i quants casos hi ha que no veiem, que no percebem, que no hem comunicat, i el que deia la Fàtima de voler tapar o de tenir por, no crec que sigui tampoc la voluntat dels mestres, perquè vull pensar que tots els mestres o tots els professors ho fem de forma vocacional i volem lluitar contra això. Però sí que hi ha vegades que veig que hi ha mestres o centres que es troben que no tenen temps, que no tenen eines, que no saben com fer-ho, i s'ha de treure la por als centres de tractar aquests temes pel que diran, perquè que tu tractis aquests temes ho pots fer i ho has de fer de forma preventiva. No vol dir que en el teu centre hi hagi, que segurament, posaria la mà al foc, que hi haurà, perquè és difícil que en un entorn escolar com pot ser un institut no es doni cap cas d'assetjament amb el nombre d'adolescents que hi ha i bueno, en la situació vital que es troben de desenvolupament i d'aprenentatge a interactuar socialment.
El que és evident és que, com a mínim, aquests casos, aquest percentatge es doblaria i ja ens situaríem amb el percentatge que comentava la Fàtima, no? Si hi ha un 20% que estan tipificats i detectats com a tal, segur que com a mínim el doble estan, no?
És atrevir-se a dir molt, però, bueno, sí.
I... crec que em quedo una mica curteta.
És esfereïdor. També hem de dir que aquestes xifres, bueno, són en un moment o altre de la vida. No vol dir que aquesta persona que està patint assetjament el pateixi durant tota l'escolaritat. Esperem que no. O qui és, està en el rol d'agressor sigui en aquest rol d'agressor durant tota la seva escolaritat, no? I de vegades hi ha situacions puntuals.
Parlaves d'aquest treball de final del màster aquest, d'aquesta noia, sí, que situava en un 20%, però a més aquest percentatge coincideix, no?, amb altres estudis.
Sí, sí, a nivell català és aquest 20%, però a nivell de la UNESCO, per exemple, ha publicat recentment un estudi a nivell mundial que també parla del 20% d'infants i joves que durant la seva vida escolar doncs pateixen o han patit assetjament escolar. Vull dir que les xifres concorden bastant bé.
Sí, sí. Laura, fem referència ara als actors que intervenen en una situació d'assetjament escolar, de bullying.
Aquí m'agradaria interpel·lar un altre cop
a la Fàtima. Fàtima, aprofitem.
Sí, sense tenir coneixements, qui creus que intervé una situació d'assetjament dintre d'una aula?
Primero el acosador. Y bueno, los que le siguen, digamos, un grupo de niños que le siguen, digamos, la corriente a este niño para imaginar a otro o insultar, es para no quedarse fuera, ¿vale? Es como, es un grupo. Si yo no hago lo mismo que tú, ¿vale? Si yo no dejo a este niño fuera o no le insulto o no hago lo mismo que tú, me quedaré fuera.
Como un seguidor, ¿no?
Sí, es seguidores, no lo quieren hacer, después se siento el culpable y estoy segura que después van y piden perdón, pero bueno, para no salir del grupo o que no le pase lo mismo que le está pasando al otro.
Tú identificas víctima, agressor y com seguidors, no?
Sí, seguidors, però al 100% els seguidors.
Molt bé, doncs mira, no va estar mal encaminada. Segons el Dan Olwers, que hem parlat al començament, hi ha el que ell anomena un cercle del bullying, i en aquest cercle del bullying hi ha diversos actors. Hi ha, com tu has dit, la víctima. Hi ha també l'agressor o agressors, que són qui comencen aquest assetjament, qui trien a la víctima per alguna característica diferencial que ells perceben. I després tenim els seguidors, o seguidors, com tu deies, que no comencen l'assetjament, però prenen aquesta part activa de seguir, continuar, com inflamar, no?, la situació. Després tenim el partidari o partidaris, que no prenen part activa, però que demostren un suport patent, aquell somriure, aquella mirada de complicitat, que tampoc es mouen per ajudar la víctima, diguem-ne, no? Després hi ha els que en Dan va anomenar espectadors, que aquests no prenen posició, no intervenen, ni directe ni indirectament. Els possibles defensors, que pensen que caldria ajudar la víctima, però tampoc fan res. I finalment tenim els defensors, que no els agrada l'assetjament, però donen el pas d'intervenir i d'intentar defensar a la víctima.
Uh-huh. Home, vist així l'hora, podríem dir que hi ha esperança, no? És a dir, si acabes convencent a bona part d'alguns dels participants, jo crec que al final qui queda aïllat és l'agressor i no pas la víctima.
Exactament, aquí està la qüestió. Aquesta és una mica la visió antiga, com tu has dit abans, de mitjans del segle XX, i ara s'ha modernitzat una mica. Ho resumim tot més i diem que hi ha tres participants. Està la víctima, que no és dèbil, sinó que simplement en aquell moment li manquen habilitats per sobreposar-se davant d'aquell maltractament. Destaca per alguna qualitat o a ulls de l'agressor, i sí que és cert que pot estar en una situació vulnerable, que potser s'han separat els pares, que té una malaltia, que sí que és, potser és més susceptible de ser víctima, però que necessàriament no ha de tenir cap característica, ni molt menys remarcar, no és una persona dèbil, ni més dèbil que les altres. Simplement, doncs, per dir-ho d'alguna manera, ha estat triat. No? Després tindríem a l'agressor, que volem dir que no és agressor, perquè està en el rol d'agressor. Algú que fa mal per sentir-se bé és que no es sent bé. Aleshores, això també ho hem de tenir clar. Hem de treballar també amb l'agressor, no només amb la víctima, perquè si algú està amb aquesta edat fent mal a algú per sentir-se millor, és que probablement té un greu problema darrere. I finalment tenim els espectadors, que els espectadors, en aquesta última actualització de la definició, tindríem espectadors actius, que poden ajudar o bé a la víctima o bé a l'agressor, i els passius, que els passius ja diem directament que ajuden a l'agressor, perquè clar, si tu no estàs fent res per ajudar, el que estàs fent és ser còmplice d'aquesta situació. Clar. Aleshores, com tu bé has dit, la força està en el grup. Si es tracta d'un grup que ha treballat les emocions, que està cohesionat, que és conscient de la importància de cada un dels individus i d'ells com a grup, quan vegin una situació d'aquesta, sabran com actuar, sabran frenar-la. Però si es tracten d'individus insegurs, que no han treballat les seves emocions, que no es comuniquen, que tenen problemes, és molt més probable que es doni algun tipus d'aquesta situació de violència.
Doncs crec que ens hem fet una idea, no?, de la radiografia, de com està tot plegat. La Fàtima ens ha ajudat a entendre quina és no, la percepció que es té del bullying i dels seus protagonistes, per dir-ho d'alguna manera. La propera vegada que ens veiem parlarem d'un bullying concret.
Exactament. Sí, parlarem... Bueno, ho deixem així en suspens?
O... No, ho podem dir. El cyberbullying, que també se n'està parlant molt darrerament. En parlarem de què és exactament i de, sobretot, doncs, quins tipus existeixen i també de com combatre'l, no?
Exactament. Avui en dia, en les noves tecnologies, ens trobem en què la situació escolar no es dona només a l'escola, sinó que aquestes agressions continuen fora de l'entorn escolar. Com continuen, de quina manera, doncs ho veurem el proper dia.
Perfecte. Doncs Laura Trujillo, Fàtima, moltíssimes gràcies.
A tu, moltes gràcies.
I fins aviat, que vagi molt bé.
Vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu.